Al matí, amb Raquel García. Parlem de sexe?
Never know how much I love you. Never know how much I care.
Doncs, com tots els dilluns a aquesta hora, el que fem és parlar de sexe, amb naturalitat i sense embuts. I per això, com sempre, doncs reservem aquesta estona per respondre a les vostres preguntes. Laura, bon dia.
Bon dia, Raquel.
A veure, preparada?
Preparadíssima.
Doncs vinga, a veure, els nostres oients, recordeu, podeu participar en línies obertes en qualsevol moment del dia, de la nit. Aquest telèfon doncs està 24 hores pendent de les vostres trucades, dels vostres missatges. Només ens heu de deixar doncs una nota de veu o també escriure un text si us fa vergonya parlar, que a vegades també hi ha doncs el típic oient que és més tímid. I doncs pregunteu sense problemes, que la Laura sempre té la resposta adequada.
Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86.
I comencem amb la primera consulta.
En una pareja, ¿qué es una relación abierta?
Segons la parella, no? Podríem dir.
Sí.
És, a veure.
Evidentment, una relació oberta, per definició, seria una relació on no hi ha exclusivitat. És a dir, on els dos membres de la parella poden tenir relacions a fora. Uh-huh. Llavors, el que sí que és important és que definim aquesta obertura fins a on i en quin sentit, no? Hi ha gent que té relacions obertes només en el camp sexual, o sigui, jo puc tenir relacions amb altres persones però no enamorar-me d'altres persones, i hi ha gent que té relacions obertes més en el sentit pues, del poliamor, o sí que et pots permetre estimar altres persones. Llavors, tenir una relació oberta vol dir això, que no són una parella exclusiva, ja sigui a nivell amorós o a nivell sexual. El que és molt important és que una parella oberta ha de ser èticament obert, és a dir, ha d'estar oberta per les dues bandes i de forma consensuada i parlada. El típico cuernos no és una relació oberta, o sigui, que un dels dos tingui històries a fora de la relació no és una relació oberta, sempre i quan l'altre no ho sàpiga i no hi estigui d'acord, amb la qual una relació oberta és això, ho hem parlat, hem decidit no, que en lloc de tancar-nos amb nosaltres ens obrim a l'exterior, que per d'aquí ve una mica, no, la paraula oberta, i ens permetem què? I això és el que hem de negociar. Què ens permetem? Ens permetem que tu estiguis amb qui vulguis, l'obrim en el sentit de que ens anem a un local i mentre nosaltres dos hi siguem i jo t'estigui veient podem fer coses, obert en el sentit de que fiquem tercers a la nostra relació però nosaltres dos sempre hi hem de ser, o no, obert en el sentit que tu fes el que vulguis i jo faig el que vull, i després què fem? Ens ho expliquem? No ens ho expliquem? Vale? Tot això seria molt important definir què vol dir oberta. I el que sí que no podem oblidar és que una relació oberta passa per aquest pacte i per renovar aquest pacte, no? Jo inicialment puc dir l'obrim i fes el que vulguis i no m'ho expliquis, però si jo m'estic morint de gelos i jo allò no ho porto bé, he de ser capaç de tornar-ho a parlar i renegociar-ho. Mira, escolta'm, doncs ara resulta que sí que necessito que m'expliquis o que sí que necessito gestionar aquests gelos, i no val dir això ja estava pactat, no? Una relació oberta passa per parlar molt, molt més que en una relació convencional, probablement, i renegociar els pactes per cada persona que passa o per cada història que passa, perquè realment mou moltíssimes emocions per les que no estem acostumats, eh? Ens han educat per tenir relacions exclusives i una relació oberta posa a prova tots els nostres principis, tota la nostra paciència i totes les nostres emocions.
Doncs vinga, continuem.
Amb quina freqüència tenen sexe les parelles que tenen fills? I també amb quina freqüència tenen sexe respecte a abans de tenir fills? Gràcies.
Ai, que em sembla que s'està plantejant ser mare.
O ja els veure, té ja... i està justificant.
Ho està justificant també.
Aviam.
Segons l'edat del nen, no? També varia molt.
Depèn molt de l'edat del nen. El que sí que puc dir és que la freqüència i sobretot la compenetració que hi havia abans de tenir nens probablement és el millor marcador del que serà després una relació, no? Si una persona, una parella, tenien relacions relativament freqüents i positives i agradables abans de tenir nanos, és possible que després de tenir-los potser hi hagi un temps en què sigui una mica més complicat, però el desig no mor, necessitaran trobar el moment i cal també adequar, no, la nostra maternitat a la nostra funció de mans, que a vegades quan entrem en funció pares o mares, doncs oblidem que som parella, que som amants i que aquí també hi ha, doncs, una altra relació a mantenir, no? No ens ha de fer por si un dia els nens s'han de quedar amb els avis o si nosaltres un dia, doncs, pel que sigui, hem de deixar els nens amb algú. O sigui, realment la nostra funció de mans passa per tenir temps i evidentment a vegades quan els nens són molt petits és difícil trobar aquest espai i aquest temps. Nens petits també et depèn una miqueta del tipus de d'educació en el sentit de collit o no, no? Ara està com molt de moda el collit i és veritat que pel nen és fantàstic, evidentment de cara a tenir relacions potser no tant, amb la qual cosa amb un nen que estigui al mig entre tu i la teva parella durant X temps, doncs evidentment pot aconseguir refredar les coses si no es tenen relacions en un altre moment, no? Aquí és importantíssim és parlar de les necessitats que tinc jo i de les necessitats que té la meva parella, no? A vegades un dels dos, pues, pel moment de maternitat o paternitat que està, té menys desig que l'altre i aquí s'ha de negociar, perquè és veritat que ens hem d'entendre, és veritat que s'ha d'entendre, pues, que és un moment delicat, que és un moment més sensible, però hem d'entendre que hem sigut amants, que som amants i que hem de tornar a ser amants, perquè forma part del nostre pacte. El nostre pacte és que som parella i som amants i per això hem sigut pares, amb la qual no podem deixar de ser aquesta part important, no? I activar la sexualitat. Jo et diria això, si has tingut un previ on les relacions eren bones, les recuperaràs, però és veritat que s'han de planejar més, no venen espontànies, estem més cansats, amb la qual cosa el que sí que s'ha de fer és prioritzar la sexualitat i posar-la a l'agenda, perquè potser sí que deixa de ploure del cel, no?, aquestes oportunitats que abans hi eren, i amb nens per casa a vegades es complica una miqueta.
Doncs això, parlar i molt i gaudir. I sobretot també, Laura, els primers mesos o al principi durant l'embaràs, també a vegades hi ha parelles que tenen problemes a l'hora de tenir sexe per les pors, no? Els neguits, a vegades d'aquesta fase.
Sí, la veritat és que aviam, hi ha dues fases de l'embaràs, hi ha el primer trimestre i el tercer, que són especialment dolents. El primer trimestre una mica, perquè moltes dones es troben malament, tenen nàusees, estan vivint canvis que no acaben d'entendre, llavors a vegades és una mala fase, no? I l'últim ja per la por, per les postures, no? Perquè és més complicat, les postures habituals també s'han de modificar perquè hi ha panxa, llavors la primera i la tercera solen ser períodes complicats. La gran majoria de parelles, la segona trimestre d'embaràs és fantàstic, o sigui, hi ha moltes parelles que han tingut més sexe el segon trimestre d'embaràs que en molts moments de la seva vida, no? Aquí no hi ha el risc d'en quedar embarassada perquè ja ho estic, no tinc problemes de panxa i realment hi ha parelles que la disfruten molt. Però també llavors torna, no?, a la lactància, nens petits, a lactància, anem cansats, els nens que van quedant al llit. Llavors penso això, no?, que sí que s'ha de trobar aquests petits moments. Evidentment no, mentre el teu cos no s'ha recuperat, que és veritat que mèdicament diem una quarantena, gent més purista parla fins i tot que el cos no es recupera en un any, jo no us diria d'estar un any sense relacions, però sí que quan estigués preparada. I aquí sí que tant en embaràs com en tots aquests períodes, el que és important és oblidar que el sexe és genital, és a dir, una part del sexe és genital, però hem de recuperar tota aquella part sexual no genital, hem de recuperar les abraçades, el tocar-nos, el estimular-nos d'una altra manera, no? Perquè això és la part que sempre ens quedarà. Vull dir, quan parlem de limitacions en el sexe per embaràs o per lactància, sempre són de penetració, però no hi ha cap mena de limitació per estimar i per abraçar i per viure la sexualitat des d'un altre pla, no? Vull dir que quan parlem de recuperar la sexualitat, bueno, és el mateix que dèiem un dia, no?, també amb la malaltia crònica. O sigui, el que és important és adaptar-la en el nostre moment. Potser no podrem tenir possessions tan maratonianes si tenim nens per casa com teníem de solters, però podem fer petites escapades a la cuina, podem buscar petits moments, podem disfrutar d'una altra manera, podem permetre'ns, no?, carícies que els nens no se'n donaran compte que són sexuals, però ho són, no ho sé, que val la pena buscar noves vies i resoldre aquesta falta de temps.
Clar, aquesta falta de temps, el cansament, no?, moltes vegades la mandra, perquè ja doncs, passen els anys, però llavors és el que tu dius, és buscar doncs, aquell moment, no? I que llavors estàs esperant tota la setmana per aquell dia, aquell moment especial, no? És buscar la màgia.
Per això jo deia allò de posar-ho a l'agenda, no? Que a vegades també ens han vengut molt que el desig no és espontani, no és desig real, i això és una fal·làcia, això és un dels altres mites, no? El desig deixa d'existir de forma espontània. El desig l'hem d'anar a buscar, l'hem de provocar, l'hem de posar a l'agenda, hem de buscar el moment, i sobretot això, quan ja hi ha nens, evidentment ho hem de fer molt més, no?
Vinga, que tenim més consultes.
Què en penses del poliamor?
Bueno, el poliamor està com molt de moda i jo us diria que ni poc ni massa. És a dir, ni és algo vàlid per tothom ni és pecado mortal, no? El poliamor què és? El poliamor és la capacitat d'estimar més d'una persona. Jo m'atreviria a dir que poliamorosos som tots. Qui no estima els dos fills o qui no estima dos amics o qui no estima els dos pares. Amb la qual capacitat d'estimar dues persones que tenen la mateixa jerarquia en principi la tenim tots. Una altra cosa és que culturalment ens hagin dit que una relació de parella és exclusiva i vol dir que només pots estimar aquella persona, però probablement hi ha una part molt cultural. Llavors hi ha gent que no, que realment no té cap necessitat i realment no estima ningú, però hi ha gent que sí, que està amb una persona i és capaç d'estimar-ne una altra. Si això passa dintre d'un context de relació poliamorosa on ho hem parlat, ho hem negociat i això és viable, no passa res. O sigui, tu pots tenir dos parelles i no hi hauria d'haver cap mena de problema. Gestiones pues, el teu temps, això sí, entre dues persones. Evidentment, simultàniament, aquestes dues persones poden tenir més relacions, no? Llavors, el poliamor s'ha de diferenciar una miqueta d'un altre concepte que també està com molt de moda, que és l'anarquia relacional. El poliamor a vegades implica dues coses. El primer és que parlem de parella, que per concepte ja implica com certa exclusivitat, cert estatus i certa jerarquia, no? És la meva parella principal. Bueno, això ja està marcant una jerarquia, amb la qual és fàcil que el que li toqui ser la parella secundària ja comenci amb el peu creuat, perquè si tu et toca ser el secundari no sona gaire bé. Llavors, per evitar una miqueta això, es va començar a parlar d'anarquia relacional. És a dir, jo tinc diverses relacions, ja no els hi poso ni l'etiqueta de parella, jo tinc diverses relacions i les cuido totes deixant-les fluir sense que em calgui aquesta etiqueta. No hi ha una parella principal ni una parella secundària, sinó que jo tinc diverses relacions que cadascú he pactat quin temps els hi puc assignar i quin temps no, però no hi ha un com sobrenom, no?, de primari, secundari, no? Estem parlant de persones que tenen capacitat de tenir diverses relacions. El que és important de diferenciar tant el poliamor com l'anarquia, estem parlant d'afectivitat, de relacions afectivo-sexuals, que no només hi ha la part sexual, sinó que hi ha la part afectiva, i això sí que és molt important. Perquè quan ens movem en relacions obertes només en el camp sexual, podem parlar de món liberal, podem parlar de swingers, però ens solem centrar més en la part sexual de la relació, no? I en el poliamor el que és important és que la part que podem compartir no és el sexe, sinó és aquesta part afectiva, i possiblement és la part més complicada de compartir, sense gelos i sense mals rotllos, i la part més difícil d'explicar, no? Perquè si ho volguéssim viure de forma natural, si jo tinc una relació poliamorosa i tinc, doncs, jo què sé, una parella masculina i una parella femenina, jo hauria de poder arribar al dinar de Nadal i dir, hola, us presento el tal i el Pasqual, no? I a mi m'agradaria veure la cara de la iaia, però la veritat és que hi ha un vídeo superxulo d'una relació poliamorosa que arriba a això, no? Que li han d'explicar als pares i és com molt, molt divertit.
Ah, doncs mira, si el trobem el compartirem també a les xarxes. Doncs continuem, que encara ens queden preguntes.
Hi ha algun aliment que faci efecte de Viagra?
No, ja, s'acabó la pregunta. Mira, el tema dels aliments que fan efecte de Viagra és curiós. No? Aviam, la Viagra, de fet, només és un vasodilatador. Això és important perquè a vegades li atribuïm a la Viagra uns efectes que no té. A vegades parlem de la Viagra com qui parla de la vareta màgica que ho aixeca tot en qualsevol moment. La Viagra el que fa és que la vascularització del pene millori. Però si no hi ha un bon estímul i hi ha ansietat, la Viagra no funciona. És a dir, que requerim igualment la mateixa calma, un estímul mental, un estímul potser físic. És a dir, que no parlem de màgia, no? A partir d'aquí, aliments que tinguin aquest efecte vasodilatador, home, alguna coseta hi ha, però no clar amb el grau de concreció d'una pastilla, no? I el que dèiem, no? Pel desig, el millor que podem és tenir aquest àpat que tu vols o aquest menjar que tu vols, pren-te'l amb la persona adequada i segur que té efecte Viagra, no? Una bona trufa amb una parella i potser aquesta copa de cava, segur que té efecte Viagra, si t'agrada la xocolata i t'agrada el cava i t'agrada la parella. Vull dir que són aquestes cosetes que hem d'afegir als al·licients, a més de l'aliment en si, no? Però, i cuidar-ho amb aquest efecte màgic que li assignem a la Viagra, no? Hi ha molta gent jove prenent Viagra per aguantar, perquè vol aguantar més del que s'aguanta habitualment, i, bueno, això tampoc pot ser bo per la salut, no? La Viagra és un fàrmac que es pren quan hi ha problemes de vascularització i té unes indicacions molt concretes, cuidar d'on prendre-la de forma gratuïta i comprada d'estranquis, que tampoc sabem què prenem.
El que està clar és que el sexe, com el bon menjar, són dos dels plaers carnals que més ens agrada. Sí que hi ha plantes, no? A vegades he sentit a parlar plantes, no sé si és veritat o no, com tipus la maca i el ginseng i tal, que diuen que poden ajudar. Això no sé si és veritat o no.
Però totes les plantes que tenen aquest efecte estimulant, no, per l'organisme, ja sigui un ginseng, com si són quatre cafès, no, potser un Red Bull. Vull dir, clar, evidentment, en el moment que estem més desperts i més estimulats, estem més pendents de tot, possiblement. O sigui que és veritat que tot aquest tipus de fàrmacs ens poden, o de plantes, no, o d'infusions ens poden ajudar, però sobretot, ja et dic, pren-t'ho al costat de qui toca i segur que funciona.
Això segur.
Què dona més plaer, anal o vaginal?
Depèn. És qüestió de preguntar-li a la persona en qüestió què és el que més li agrada, no? És evident que el sexe anal ben practicat, sense límits, amb l'entrenament que cal, com comentàvem l'altre dia, no? Que vam fer un trencament de mites del sexe anal, pues és plaent. Evidentment, el sexe vaginal també ho pot ser. Ara, també et recordo que per la gran majoria de dones, ni una cosa ni l'altra, troba el clítoris, sisplau, no? Vull dir que sí, però no pensem en ficar-la, no? Intentem follar més cervells i menys vagines, perquè és que tenim un problema greu, no? O sigui, realment fem que els orgasmes siguin cerebrals, fem que la persona ens desitgi pel que diem, pel que som, i a partir d'aquí el plaer està garantit. Però oblidem-nos una mica a vegades del plaer de penetració. Vull dir, a vegades et trobes amb gent que és, buah, jo vull ficar-la per on sigui. No, si és que és igual, si és que més igual vaginal que estimula el cervell, estimula el clítoris, i a partir d'aquí la resta, pues, ja depèn molt de la persona. Però ni una penetració ni l'altra, diria que és la primera font en la gran majoria de dones.
Abusar del clítoris és bo o dolent?
Abusar del clítoris? I com s'abusa d'un clítoris? Abusar d'un clítoris, no demanar-li permís per fer algo? Aviam, la veritat és que no sé, un abús és tot allò que et crea dependència, tot allò del que no pots prescindir, tot allò que et fa tenir problemes després socials, no? Això és un abús de substància. Abusar d'un clítoris, home, jo no sé si és que se l'emporta a la butxaca, però evidentment que l'estímul clitorià no és un abús, és que és la forma bàsica de sexualitat de les dones, amb la qual seria una mica com comparar-ho amb la masturbació masculina, no? És un abús, doncs sí, seria un abús si no en saps prescindir, si a la feina t'escapes, si deixes d'anar a fer les teves activitats socials per fer això, no? Però fora d'això, que en una relació hi hagi un component molt, molt de clítoris, evidentment no és un abús, i si la persona que és el que li agrada és el que hi ha, com si és tota la sessió és clitoriana i en cap moment hi ha penetració. Això no és que sigui un abús, és que és el plaer de cada persona.
Hola, bona tarda, doctora. Quina diferència hi ha entre la infidelitat i la promiscuïtat?
La que tu defineixis, però sí que és veritat que parlem d'infidelitat normalment en persones que tenen una relació on es creu, moltes vegades sense haver-ho parlat, però on s'estableix que hi ha exclusivitat, que l'altra persona no pot tenir relacions fora d'aquella relació i les té. Això és una infidelitat, no? Jo tenia un pacte amb una persona de que era exclusivament per mi, no podia fer res a fora i s'ha anat amb un altre, vale? Evidentment, a vegades el pacte no ha sigut parlat obertament. Donem per suposat que estem sortint amb algú i que ens serà fidels perquè nosaltres entenem que una relació és fidelitat. Amb la qual sí que val la pena, a vegades, quan comencem una relació, definir què és per nosaltres la fidelitat. La promiscuïtat és només tenir moltes relacions. Tu pots tenir moltes relacions sense solter i sense estar mentint a ningú. Una promiscuïtat és tenir una alta freqüència de relacions, que també és difícil de definir en un número, però sí que és alta freqüència de relacions sexuals, i això no té per què implicar infidelitat, perquè si tu no tens res, cap parella, o tens una parella oberta que, en la que has pactat que tu pots tenir relacions amb d'altres i ell possiblement o ella pot fer el mateix, aquí no hi ha infidelitat, hi ha promiscuïtat, no? I no tota la gent que és infidel és promíscua. Hi ha gent que és infidel, però és infidel perquè s'ha encunyat d'algú i té una història amb algú, però no és que tingui moltes relacions, sinó senzillament estar amb una altra persona, no? Amb relacions és superimportant que establim què és per mi la fidelitat, què és per la persona amb la que estic la fidelitat i que signifiqui el mateix, perquè això sí que és important, no? Si si te'n vas por ahí i tens el rotllo d'una noche, per mi això és infidelitat, i per l'altre creu que això no és infidelitat perquè no t'ha deixat d'estimar, aquí tenim un problema de concepte que ens farà barallar i ens farà patir. Llavors el que és important és parlar-ho, i a partir d'aquí, més que demanar fidelitat, demanar lleialtat. S'ha de demanar lleialtat, no? Jo he establert uns pactes amb la meva parella i amb aquella persona aquells pactes es compleixen. Si el pacte és no estarem ningú més, és no estarem ningú més. Si el pacte és no estarem ningú més de dues vegades, però una entenc que pot ser un desliz, doncs aquest és el pacte i això és la lleialtat, no? Però sí que cal és saber si en la relació que tenim la fidelitat la definim igual, i això sí, no té res a veure amb la promiscuïtat, perquè una cosa és un tema de freqüència i l'altra un tema de la lleialtat.
Potser la lleialtat és el secret, l'ingredient principal per ser feliç en parella?
Per mi és un dels principals, no? A part de la confiança, com dèiem sempre, no? Però per mi la lleialtat a vegades és molt més important que la fidelitat, perquè inclús la lleialtat va més enllà de les relacions sexuals. La lleialtat, i moltes vegades els temes de gelos, a vegades són un tema de lleialtat. Inclús perquè se'n va a veure futbol, o perquè te'n vas amb les amigues de compres, no? Ostres, és que volia estar amb tu i has estat de compres. Hòstia, ara tens gelos de les meves amigues? No són gelos, és un tema de lleialtat, no? Tu hi havies quedat amb mi i has fet una altra cosa, no? És respectar els pactes que tenim amb aquella persona, inclús amb els fills, no? Si jo amb els nanos estableixo, aquell dia estaré per ells, aquell dia per la lleialtat he d'estar allà, no? Llavors, per mi la lleialtat en relació és bàsica per això, perquè implica primer comunicació, perquè si no hi ha hagut comunicació no sé quins pactes tinc, amb la qual hi ha hagut d'haver una comunicació, i a partir d'aquí cal complir aquests pactes, no? Que és el que ens fa sentir malament, que algú ens menteixi, que algú no estigui per nosaltres quan ens ha dit que sí que hi estaria, no?
Doncs un valor molt necessari, per a aquesta societat, pel sexe, per la parella, per l'amistat, per la família.
Per tot.
Jo faria una llarga llista, no?
Sí.
De temes. Sí. Doncs a l'última pregunta, hem arribat.
Doncs voldria saber com afecta la menopausa a les relacions sexuals.
Interessant aquesta.
Sí, és molt interessant, i us diria dues coses. Una us la diré diferent de la que us he dit fins ara, perquè vaig anar a un congrés i m'han fet canviar una mica el xip amb una xerrada de menopausa.
Què dius?
I llavors una us la diré un pèl diferent.
Vinga, va.
El primer que us diria és que no hauria de canviar les relacions. Pot canviar una mica el teu físic, però les relacions no s'haurien de modificar, no? Què provoca la menopausa? La menopausa el que sí provoca és una baixada hormonal, i el que provoca és possiblement que aquesta baixada hormonal ja faci que hi hagi una sequetat vaginal, no? Però això no hauria de modificar el nostre desig. És a dir, si jo estic bé amb algú i tinc ganes de tenir sexe amb aquella persona, el desig persistirà. Sovint el que passa és que comencem a tenir relacions i ens molesta o ens fa mal per aquesta sequetat, i si no treballem la sequetat acabes tenint una falta de desig. Però normalment la falta de desig no és primària, és ben bé per sequetat, no? Hem parlat mil vegades de lubricants, i aquí és on canvi una miqueta el xip. És veritat que en el moment de tenir relacions calen lubricants perquè aquesta sequetat si l'eliminem farà que no sigui dolorós, farà que el sexe sigui plaent i que millori. I el que sí que us afegeixo gràcies a aquesta nova formació són els hidratants vaginals. A més de la lubrificació, per fer servir en el punt on vulguem tenir relacions, hi ha lubricants vaginals, alguns porten petites dosis molt baixes d'hormones i altres no, que són lubricants que posats com una pauta cada dia fan que es recuperi la hidratació, l'elasticitat i una mica la secreció vaginal per evitar que aquesta sequetat vagi en augment. O sigui que, a més de lubrificant puntual, que sapigueu que a qualsevol farmàcia trobareu hidratants vaginals i vulvars que milloren inclús el sentir-se sec o aquest roce, inclús amb la roba interior a vegades, no, de la sequetat, amb la qual afegim, a més del lubricant en el moment concret, aquest hidratant vaginal si la sequetat augmenta.
Doncs ens quedem amb aquest hidratant vaginal, amb aquesta recomanació novedosa que ens aportava la Laura, i ens veiem com sempre la propera setmana. Que vagi molt bé.
Vinga, adéu.